ara passen 5 minuts de les 9 del matí. Benvinguts a la tertúlia ciutadana ja d'aquest 2019. És la segona tertúlia, és avui dijous, la segona edició d'aquesta nova temporada. I ja compartim els estudis de la ràdio a tres ciutadans de Lloret de Mar, els quals passem a saludar. Es tracta de Miquel Fenero, bon dia.
Bon dia a tothom.
També amb nosaltres Agustí Cabanyes, bon dia.
Bon dia a tothom.
I en Joan Gou, bon dia.
Bon dia, bon any.
I bon any a tots tres, i tant. Doncs iniciem aquest mes de gener i ho fem deixant enrere doncs, el passat cap de setmana ja de totes les festes de Nadal amb la cavalcada de Reis. Iniciem un nou curs, de fet, amb un ple que va aprovar els pressupostos generals de l'Ajuntament de Lloret de Mar. Amb una actualitat política darrere fons a nivell general a Andalusia amb aquest pacte Vox, Ciutadans i Partit Popular. Per tant, hi ha una mica de tot en el panorama informatiu de la jornada. De fet, avui en el Bon Dia Bona Hora hem anunciat, hem informat que s'ha muntat un seguit d'itineraris per donar a conèixer els diferents centres de culte que hi ha a la vila. De fet, Lloret de Mar compta amb un calendari interreligiós que es presenta amb les diferents festivitats de les moltes i diverses religions que conviuen al municipi i que ja s'edita des del 2016. Així, doncs, s'ha muntat doncs, una mena d'itineraris per conèixer llocs de culte de la vila, de les diferents religions, per obrir-se precisament a tots els ciutadans que vulguin conèixer, no?, aquestes opcions religioses. No sé si vostès són creients, no ho són, tenen alguna predilecció en concret. Miquel.
Jo, a mi m'interessaria la Iglesia Maradoniana, perquè no sé on practiquen ni res d'això.
Però hi és, aquí a Lloret de Mar, aquesta?
Ah, no ho sé, per això ho pregunto.
Ui, no crec, eh? De Maradona.
No, jo sóc més pragmàtic amb això. En principi sóc creient, no gaire practicant, però les religions en plural m'interessen i crec que és molt interessant això. No sabia que hi havia aquests itineraris. M'informaré per... Inclús miraré de seguir-los. Crec que és una falta de coneixement per part de tothom. No coneixes realment les creències o la història de les religions. És un gran llibre d'història aprendre religions, eh? Vull dir, i crec que ajudaria bastant a la convivència.
Joan.
Això demostra que a Lloret tenim un ventall cultural molt ampli, no? Des del moment que tenim tantes religions i tants espais de culte diversos, ens demostra això, que la cultura d'aquesta ciutat és molt àmplia i no sempre ens hem de mirar el melic com acostumem a fer. Per tant, jo crec que sí, hem d'obrir la mentalitat, hem de començar a entendre que hi ha gent que pensa de manera diferent, que resa de manera diferent, que creu en déus diferents i que, com deia el company, les religions és cultura. I a vegades ens ho mirem com un acte de que si no va amb la teva manera de ser, amb la teva manera de pensar, no li fem massa cas, no? Per tant, s'han de respectar totes aquelles cultures, totes aquelles religions. Tothom té el dret d'escollir a quin Déu vol dedicar les seves pregàries i demandes i, per tant, jo crec que estic content que a Lloret hi hagi diversitat cultural.
A més, jo afegiria que, inclús dintre el coneixement, això vol dir que hi ha tolerància, perquè, o sigui, no ho coneixes, però és que ni siquiera et molesta. Saps? O sigui, no sé, los adventistes del séptimo dia, que no sé si són, pues no molesten a ningú. Amb aquests anys que ens toca viure, per diversos motius, no vull entrar en polèmica, amb què hi ha una certa fòbia anti-islamista, tampoc he sentit un gran ressò de que a 10 metres de casa d'algú hi hagi una mesquita.
És que sovint confonem l'islamisme amb els musulmans. Jo crec que la cultura musulmana, la seva religió, no té res a veure amb el fundamentalisme terrorista que sovint s'associa, no? És a dir, jo tinc gran respecte per aquesta gent que té aquesta cultura i que té aquesta manera de pensar i aquesta manera de ser, que és la seva, i s'ha de respectar, evidentment, i sóc un gran desconeixedor, evidentment, de tant de les seves lleis com de les seves profecies, no? Em molesta a nivell personal quan s'intenta associar des de la premsa i la societat de que l'islamisme radical va molt associat amb la cultura musulmana. Jo crec que no. Hi ha musulmans de molt bona fe i molt bona gent, i després hi ha musulmans que no ho són tant, de la mateixa manera que hi ha catòlics, que hi ha budistes, que hi ha hinduistes, que hi ha gent que no sempre la seva mentalitat i la seva manera de pensar està orientada al bé.
Sí, no, jo em referia a això, no? O sigui, que hi ha un missatge, ja no diré anti, però de prevenció vers la gent, no vull dir àrabs ni marroquins, sinó gent que practica aquesta religió, que creu en aquesta gent. El missatge general és una mica preventiu, però en canvi a la realitat social aquí a Lloret a la gent no li molesta, no hi ha exclamacions en contra, i això és tolerància.
No sé, penso que aquesta conversa, aquesta mini canvi d'opinions, és molt moderada i feta per gent molt moderada. Jo diria que sí que hi ha gent que li molesta, i és el que aquests itineraris i aquests coneixements haurien d'evitar, haurien de corregir, que no hi hagi gent que li molesti. Tots hem llegit a la premsa i allà on sigui, pues, protestes contra la mesquita a tal puesto,
sí,
no?
Això em referia, però no aquí, Lloret. Que naturalment que hi haurà gent que li molesti, sempre hi ha gent extrema a tot arreu.
Bueno, és que és això. Les religions és un problema conflictiu a nivell personal.
Sí, però aquí Lloret no és significatiu.
Bueno, perquè aquí vi, com que el turisme ho centra tot, aquí no només parlem de temporades i de clients, però sí que certament... tenim un problema tots, és a dir, tots nosaltres, és a dir, estem basat, la nostra educació està basada en la cultura cristiana, i això és evident, no? Vull dir, més enllà de que siguis creient, practicant, catòlic d'aquells convençuts, de missa diària, vull dir, que també n'hi ha, no? I que sovint també a vegades els hem caricaturitzat, no? Degut a aquesta educació, nosaltres no deixem de ser xenòfobs, no deixem de ser racistes i no deixem de ser sesgats en la nostra manera de pensar. Només depèn de l'esforç col·lectiu individual, o sigui, primer de l'individual i després del col·lectiu, si fossin capaços d'entendre la pluralitat cultural i la diferència de races i cultures, no? Quan parlem de la immigració, que en aquests moments està molt
sobre el paper
a les notícies, és a dir, ara estem veient el gir que està fent la política, sobretot política d'extrema dreta cap a la immigració, perquè ells basen de que són uns sers superiors als altres. És a dir, des del moment que ens mirem la societat d'aquesta manera i que tu creus que ets un ser superior a un altre, automàticament l'estàs criminalitzant i l'estàs condemnant aquella persona, el mateix que nosaltres fèiem al principi aquí, primer amb els xarnegos i després amb els moros, amb els negres i amb tota la gent que ha anat aflorant, no? Al llarg del temps ens hem anat acostumant a conviure amb aquesta gent, i jo crec que avui dia hi ha una gran part de la societat que admet la pluralitat cultural, i després hi ha una gran part que continuarà pensant que la gent de fora ve i els s'apropia d'aquells drets que ells creuen que tenen i que són d'ells i que tenen aquesta propietat tan obsoleta, i això és molt difícil de debatre a la societat i de rebatre i de fer-los entendre a aquesta gent que un ser humà és un ser humà, sigui del color que sigui, vinga d'on vingui. A partir d'aquí dependrà només de l'entesa que tu tinguis amb aquesta persona i del teu coneixement.
Tu dius que tothom admet la pluralitat cultural. Tothom l'hauria d'admetre, perquè és una demostració clara a la societat cada dia a tots els carrers. El fotut és que hi ha gent que es pensa que la seva cultura és l'única que existeix. Correcte. Quan arribes a aquest punt que hi ha gent que només admet la seva, que no admet el que tu acabes de dir, que quasi tothom ho admet, aquest és el que trenca la cadena, el que comença el problema i el que no admet res, no? Vull dir, i la realitat és aquesta, o sigui, has d'admetre que està rodejat de gent diferent.
Jo, sense desdius a vosaltres, és que jo sempre, per creences meves, o per manca de creences, sempre he observat la societat des d'un punt de vista laic. La religió és una cosa privada que tothom practica a casa seva de la manera que vulgui. Saps? Però vull dir, jo no per ser catòlic tinc que imposar, per exemple, per dir alguna cosa, una bajanada que d'allò, que els nanos tenen que fer la comunió. Vull dir, farà la comunió qui vulgui, serà catòlic qui vulgui, i de d'allò. I en l'àmbit social m'he de comportar d'una manera laica, com si la religió no existís. O sigui, la bona entesa, el convenient per la societat.
Però jo diria, tot això està molt bé, però jo diria que la religió és segurament deu ser l'origen de les guerres més cruentes que hi ha hagut al món. Això vol dir que de
la
privades...
La fam, l'ànsia de propietat privada...
La religió, o escudant-se amb la religió, diguem-ho, per admetre altres raons...
Hem de recordar les grans creuades, les que es feien en nom de Déu, les que es feien en nom d'Alà, i les que es fan en nom de Buda, i les que es fan en nom de qualsevol religió.
Amb el Déu sempre, el Déu en plural, sempre davant, no? Por Dios, por Alà, por d'allò. O sigui, la religió es agafa com a pantalla per tapar potser la realitat del conflicte, no? Però de cara a fora és la religió. O sigui, que pot ser privada, però s'exposa quan convé.
En definitiva, si anem tirant enrere, veurem que la religió no és res més que un text cultural per tenir una societat més o menys cohesionada, amb una manera de pensar, una manera de fer, una manera de comportar-se aquella societat la qual professa aquesta cultura. I, en definitiva, clar, si ho relativitzem tot molt i ens anem a l'aspecte, diguéssim, només de la literatura i del missatge que transmeten qualsevol de les religions que analitzem, ens donarem en compte que estan pensades perquè un ser suprem, sigui un sacerdot, sigui un sant pare, sigui un Buda, sigui un Dalai Lama, estigui considerat una persona que està per sobre del bé i del mal i que està per sobre d'aquella societat, i que el que aquella persona diu o professa és el comportament que aquella societat hauria de seguir, no? És a dir, són seguidors de, si recordeu les paraules aquelles que deien Jesucrist, el seguien no sé quantes persones pel desert i tal, és a dir, la diferència de seguir aquella persona en aquella època a seguir una persona que és un influenciador avui dia a les xarxes socials, hi ha poca diferència. En definitiva, el model és el mateix. El que passa que avui dia tenim una pluralitat d'informació que ens permet triar, i en aquella època sortia una persona d'aquestes que era un il·luminat, que era una persona privilegiada, que era una persona més intel·ligent que la resta de la societat, i generava aquests seguidors amb un missatge. La societat no ha canviat. Avui dia estan plens de seguidors i plens de missatges.
Yeah.
I l'únic avantatge que tens és que esculls el que tu vols, el que tu creus que has de seguir, no? Tu ara parlaves abans d'en Maradona. Si en Maradona fundés una escola que a tu t'agradés, probablement series maradonià.
Bueno, pues justament ho he ficat com... Jo entenc el que tu dius, i no et pensis que estem en desacord. El que, per la forma de dir-ho, jo ho enfoco diferent de tu. O sigui, per exemple, ara no me'n recordo quina paraula exactament has fet servir, però tu dius, bueno, no relativitzem això. I jo, en canvi, crec que sí que s'ha de relativitzar. O sigui, una persona és presidenta del govern perquè ha guanyat unes eleccions, no per la gràcia de Dios. Com no fa tant, ho teníem aquí.
Correcte.
Com no fa tant, ho teníem aquí. Un influencer que es presenti, que formi un partit i que guanyi el que vulgui, saps? Un senyor, per molt influencer que o sigui, serà perquè els seus seguidors depositen la confiança en ell, no perquè ell sigui influencer. El meu punt de, quan jo parlava d'un punt de vista laic, vull dir amb aquestes coses, o sigui, dintre de la religió cristiana, i també ho comparteix la musulmana, no robaràs, o no desearàs bienes ajenos, o com ho diguin. Bueno, pues, això és un pacte social. Nosaltres, com a societat, estem d'acord en que si aquest got és meu, tu no tens per què quedar-te'l. Això es diu propietat privada. No perquè ho digui Déu. Perquè nosaltres estem d'acord que el nostre és nostre. I s'ha de respectar.
Ai, ens farem mal.
No, jo estic del tot d'acord amb tanta simplicitat. Vull dir, sí i no. Sí i no. Tu parles des d'un nivell d'experiència i de coneixements una mica elevat, no? O sigui, l'influencer, com deies tu, no és perquè sigui influencer, sinó perquè la gent posi la confiança en ell. Què és primer, l'ou o la gallina? O sigui, és ell que se sap atreure la voluntat dels altres o l'altre li donen sense voler?
Sí, sí, però, o sigui, però no legalitzem, la gent... la figura d'influencer.
No, no.
O sigui, un serà... perquè jo surto ara al balcó a parlar aquí al mig del carrer Sant Pere, dono un missatge i el dono tan bé que 80 persones se'n van amb unes urnes i voten per mi. No perquè jo em presenti, senyors, sóc influencer, cap a les urnes. No, no. No legalitzem la figura de l'influencer.
No, no legalitzo, és un personatge que existeix.
Quan jo he parlat de que algú és algú per la gràcia de Dios, això té que estar prohibit.
Coño. Està agafant, això està agafant un camí que últimament aquesta, comença a sonar, això.
Aquesta tertúlia no. Necessitaria experts, m'assembla. Més experts.
Van tirant cada cop cap a les tesis de Vox,
No, justament la contrària.
Sí, sí, sí.
No, no. A veure, són coses... Jo trobo que, en el fons, totes aquestes coses han sortit a partir d'uns nivells culturals del poble que algú s'ha cregut amb uns coneixements superiors i vol donar-li o vol dirigir una part d'aquest poble. Aquesta és la història.
Això es diu despotismo ilustrado.
Bueno, però és que és això. Llavors, en el fons, quan n'hi ha un, tothom el segueix, no hi ha discussió. A mesura que augmenta el nivell cultural de la gent, la diversitat, hi ha més globalització, n'hi ha bastants. Cada un va al seu. Arriba el nivell cultural de la societat que augmenta, llavors resulta que la gent ja té opinió per triar. Ja llavors ja no és tan dirigit, sinó que ja tria ell. O sigui, això és una evolució contínua de la societat, de lo que vulgui.
No,
però que s'ha viscut...
És lògic, inevitable. El que jo deia és que si una persona... Per coneixements o per capacitat de convicció, de comunicació, arriba a uns certs privilegis, o sigui, allò de... Si ho diu Pepito és que està bé, jo m'ho crec i tal, no legalitzem això. La figura del Pepito és il·legal.
Home, això està legal. Això la societat, la mentalitat de la societat ja està legalitzat. És a dir, des del moment que tu tens una llibertat absoluta per escollir, escoltar, triar, pensar i debatre, automàticament, si passa una persona que creus que aquell missatge que ell està intentant oferir-te a tu et diu alguna cosa i comences a seguir-lo i comences a estar d'acord amb aquella persona i dius, coi, ja era hora que vingués algú que em digués el que jo volia sentir, no és res més que un enamorament, entre cometes, de qualsevol ser humà quan troba algú que li està donant un missatge que a ell li agrada i l'estava esperant. Sí, això no és res més que la llei de l'oferta i la demanda.
Bueno, mira, ara hi havia una notícia, la vaig llegir ahir, i la notícia és una notícia d'aquesta setmana. Segurament també hi haurà debat amb el pro i amb contra. La Generalitat de Catalunya, arrel de la malaltia de Maragall, vol institucionalitzar la fórmula de que tots els presidents de la Generalitat quedin atesos. Ho vaig llegir d'aquesta manera.
Sí, jo també ho vaig llegir.
Ho vaig llegir d'aquesta manera. De dir, bueno, un president de la Generalitat ha marcat una època, tal, i si tu vols acceptaré que puntualment, en funció d'una necessitat d'alguna persona al Parlament de Catalunya, dintre els pressupostos, agafi una partida per ajudar aquesta persona. Però que el president de la Generalitat, expresident de la Generalitat, pel fet de ser ex, tingui un salari que nosaltres ni imaginarem mai de per vida, jo estic totalment en contra. I això per mi és institucionalitzar el de...
Bueno, jo estic totalment en contra. És evidentment que si avui en Pasqual Maragall necessita ajuda, em sembla molt bé
que se'l
pugui ajudar. Però de la mateixa manera que s'ajuda en Pasqual, s'ha d'ajudar la Maria, en Pere, en Pau i en Josep. I és a dir, si tenim unes garanties socials, i han de ser per tothom, no pel fet que hagi sigut o no hagi sigut
president.
Jo crec que la part política d'un individu en la seva etapa de la vida és molt concreta. És a dir, hi ha un dia que comença i un dia que acaba. I el dia que comença hauria de començar sense privilegis i hauria d'acabar sense privilegis. Una altra cosa és que mentre està fent aquella tasca tingui un sou i li paguin per substituir un salari que hi ha hagut de renunciar per poder-se dedicar a la societat. Dit això, em sembla totalment desproporcionat els sous, càrrecs i tots els privilegis que té la classe política, sigui del partit que sigui, del color que sigui, del país que sigui, que un cop deixen la política tenen pràcticament garantida la seva capacitat econòmica per la resta de la seva vida. I a mi això em sembla que és totalment desmesurat. És a dir, d'entrada, el que li ofereix, i el que és pitjor, el que ho accepta, demostra molt que la seva honestitat com a persona és molt feble. I que realment, si estaven allà, no hi estava per voluntat de servir a la comunitat, sinó que hi estava per lucrar-se.
Perquè són quatre que es dediquen a remenar les sirenes entre ells.
Avui dia són milions. Sí, estem parlant que són milions de persones avui dia que estan vivint de l'esforç social. No? De la mateixa manera que quan una persona diu votaré aquesta persona perquè m'està oferint coses que a mi m'interessen, i estem parlant a vegades de beneficis econòmics, com pot ser un PER, una peonada, o com pot ser qualsevol benefici social, que en teoria tothom hi té accés, però que molta gent no ho necessita i no ho demana, que això no vol dir que no tingui drets, és molt fotut que tu acabis votant un personatge pel fet de que t'està oferint alguna cosa amb els teus propis calés, i que tu no siguis capaç de fiscalitzar-lo i de controlar-lo i de dir, escolta'm una cosa, amb els calés de tota la comunitat són per utilitzar per béns comuns, no per repartir aquests calés que entre tots hi hem posat en els que creus que són més necessitats perquè s'han molestat en justificar-ho. I molta gent, probablement, no haurien de tenir accés a aquests fons comuns perquè no se'ls mereixen. Però la societat està muntada així, i mentre això està passant, la majoria dels que hi posem la pesseta o el duro estem mirant cap a una altra banda perquè no volem tenir mal de caps.
Bueno, pues la societat és evolucionista i canviant, i nosaltres ara no sortirem com a abanderats d'una creuada evangèlica contra el PER, ni la manera de distribuir-ho, però aquestes coses serveixen i aquestes coses s'han de dir.
Però de la mateixa
manera... I la gent les ha de sentir i opinar sobre elles.
De la mateixa manera que som capaços de parlar-ne i de discutir-ho, si aquesta conversa sortís de l'àmbit local en el qual estem, probablement no la podríem tenir, perquè automàticament ens estaríem posant en contra una gran part de la societat que gaudeix d'aquests beneficis socials i probablement el fet de no estar-hi a favor aquesta persona que quan te trobés pel carrer...
Una part més gran el sufraga.
No, és que, sí. és que en definitiva els calés públics surten de les butxaques
de tothom.
Per tant, hauríem de ser capaços d'exigir a la classe política, sigui de l'estament que sigui, superior, inferior, mitjà, local, regional, autonòmic, local. És a dir, hauríem de ser capaços de fiscalitzar-los constantment i de dir, nois, aquests calés no serveixen per això. No serveixen només perquè un partit tingui un programa i vulgui fer no sé què, i automàticament aquest partit no hi posarà ni un duro per fer això que ha dit, no, que faria del programa.
Els calés sortiran de la ciutadania. La ciutadania hauria de...
Però fixa't que la
primera,
ciutadania tampoc és capaç... Tampoc és capaç de fer una llista de dir, nois, la prioritat de la ciutat són aquestes, independentment del partit que governi. És a dir, si creiem que la prioritat, per exemple, de Lloret, en aquests moments seria una residència per gent gran, en teoria, tots els partits que es presentin a les noves eleccions haurien de portar com a primer punt del seu programa electoral una residència per gent gran, si és una prioritat social. Pues que aquí hi ha una disfunció molt gran entre les necessitats de la societat, el que el poble creu que necessita prioritàriament,
I després, el que els partits polítics, independentment del color que tinguin, creguin que l'estratègia millor per ells per aconseguir liderar el nou projecte és una altra.
Bueno, però a nosaltres ens sembla que no, però la gent s'està donant compte, perquè per això hi ha aquesta divergència cada cop més evident i cada cop més nombrosa entre classe política i el que es diu societat civil. Per això apareixen noves formacions que amb engany, no engany, amb manipulació o sense ella, amb veritat o amb mentida, estan arraconant els partits de sempre.
Aquí hem passat de discutir els sous dels polítics jubilats a discutir el com es reparteix un pressupost municipal en línia de continuïtat. És veritat o no?
Sí, home, i tant.
Però... Són dues coses totalment diferents.
El moderador ens ha demanat diversitat.
Són dues coses totalment diferents. Sí, amb els sous dels polítics jubilats jo no hi estic amb absolut d'acord. Vull dir, el polític fa una feina, treballa per obtenir un càrrec, ell sap el sou que tindrà, pot considerar...
Sap on es fica i sap quan acaba.
Fica, sap el que cobrarà, mirarà d'allargar al màxim la seva vida política i quan s'acabi mirarà de treure'n suc, però no a base de subvencions hauria de ser, o no a base de sous amagats. Jo trobo molt bé que un president del govern es guanyi la vida donant conferències. Escolta, si algú els hi paga i no revela secrets d'estat, deixa'm dir, vull dir, pues, per què no?
Ja hi ha en Villarejo per això. Ja hi ha en Villarejo per això.
Per això hi ha el Villarejo, perquè no pot escriure unes memòries un senyor que té una experiència i es guanya uns diners. Per què no? Això, ara que ho cobri com a sou de senador, per dir alguna cosa, trobo una vergonya. Vull dir, això m'ho miro així, jo.
Sí.
Ara l'altra cosa, el que deies tu, Joan, és com es distribueix el diner públic, a part de deixar encara avui dia una part a subvencions d'expolítics.
I vull fer un petit incís i continuar amb ell. És tanta vergonya que han tingut que aprofitar per proposar-ho la malaltia d'un per pagar a tots. No es havien atrevit. Fins que en Pasqual Maragall ha tingut aquesta malaltia i es veu que té una necessitat financera, a proposar-ho. I no ho proposen per qui té una malaltia i una necessitat financera, sinó que ho fan extensiu a tots que no tenen.
Vull dir, això són detalls...
Són gitanades.
Home, tornaríem a anar a l'inici de la conversa d'avui, de la tertúlia d'avui, és a dir... l'aspecte religiós, és a dir, ajudar el pobre, ajudar el que no té, és a dir, si aquesta persona en aquests moments...
Perquè ajudem el poble, enriquim l'Església.
Bueno, jo trobo que el que deia Joan, si el senyor X, expresident, o president, o senador, o rei, té una necessitat social, se l'ajuda igual com se la pot ajudar amb un altre que... té una altra necessitat social.
S'ajudarà aquesta persona per qui era, però en canvi no es farà res per ajudar el gran col·lectiu que també pateix aquest tipus d'enfermetat. És a dir, sí que s'està investigant i sí que s'estan fent coses per aquest col·lectiu, però no tindrà les... tinc la impressió de que no tindrà les mateixes oportunitats en Josep del carrer no sé on, d'un poble de no sé on de Catalunya, que no coneix ningú més enllà de casa seu, que el senyor Pasqual Maragall, pel fet de ser Pasqual Maragall i per haver sigut president de la Generalitat. Jo em referia a això.
I m'agrada aquesta conversa perquè fica al descobert que tu parles amb el que ha proposat això, que no sé ni qui és, però qui ho hagi proposat, i et diu que el tema de les jubilacions que és més que correcte, que les coses funcionen molt bé i tal, fins que es fica malalt el Pasqual Maragall. Llavors les coses ja no estan tan bé. Perquè el Pasqual Maragall ha cotitzat, té el mateix dret que el senyor Pepito de la Bisbal.
Aquí destapem una història que encara va més enllà del que estem dient nosaltres, que en definitiva no estem més que criticant un fet. Però si el senyor Pasqual Maragall, que forma part d'un context social i un context polític important a aquest país, és a dir, a darrere d'ell hi havia un partit molt important, que era el PSC, i aquest senyor té aquest problema, jo crec que el col·lectiu, tant l'humà com el social, és a dir, tant el partit com les persones que configuren aquest partit, amb una llau de solidaritat, això no havia d'haver ni transcendit al carrer. És a dir, ells mateixos havien d'haver fet l'acció de dir hem d'ajudar el company que en aquests moments ens necessita. És a dir, fins i tot el col·lectiu, sigui social, sigui polític, i tampoc sé si això ha passat, però la lògica em diu que si això estigués passant abans de sortir...
És notícia d'ahir, surt als diaris.
Sí, no,
abans de sortir a demanar-ho, això hauria d'haver quedat d'una manera interna i jo vull creure que hi ha molt bona gent per tot arreu, per tant, s'hauria d'haver evitat...
Però jo crec que hi ha molt poca vergonya per alguns llocs.
Bueno, precisament és el que estic dient.
La diferència està... A veure, simplifiquem el problema perquè s'entengui. Això que s'ha proposat, què vol dir? Que si un expresident, no, jo no vull personalitzar, té un problema...
No. Qualsevol expresident cobrarà.
Si un... No, deixa'm fer la pregunta. La pregunta perquè ens aclarim, no? I lligaria amb el que acaba de dir de solidaritat de partit o popular, de lo que sigui, que deia el Junts. Si un expresident té un problema de salut important, d'aquestes malalties, ara no vull dir que d'aquestes, deixem dir, malalties difícils, no? Que la millor centre per tractar-ho i els nous medicaments estan a Estats Units, en aquest senyor se li paga el viatge oficialment. En canvi, si el fill de fulanito té la mateixa enfermedad i no té mitjans, i com ha passat alguns han pogut anar-hi demanant a la comunitat propera d'ells i llavors han pogut gaudir també d'aquest tractament, per què es fa aquesta diferència? Bueno, que és el que deia ell. Quan aquest senyor necessita alguna cosa i ell no és autosuficient, hi ha bastanta i prou solidaritat a tots els àmbits socials, dels més alts i dels més baixos, i està demostrat, per no haver de publicar a la premsa una notícia com aquesta que crea malestar. Sí, crea una mica de...
Bueno, és que
d'urticària, segons
sí,
com.
Bueno, però...
Això és el que volies dir tu.
No, i és
sí,
que...
Sí, perfectament.
També, suposo que la gent ja ho ha entès, i vull aclarir que no és una cosa que es publiqui a la premsa. Es publica a la premsa perquè és una proposta oficial amb un organisme estatal.
Que per mi no ha lugar.
Mira, i també, per acabar d'afegir, ja no anirem al fill del senyor Pepito, de la Bisbal, que tal, una persona mediàtica coneguda, antic futbolista i ara comentarista esportiu, que és el Michael Robinson, ha sortit també aquesta setmana dient que té un tipus de càncer que per aguantar el tipus, i aviam si es cura, ojalà que sí, li costa 115.000 euros al mes. Ningú ha proposat cap ajuda per aquest senyor. Ni tenen per què fer-ho. Però per què? Per un expresident sí?
No, és que clar, és que molta gent d'aquesta, primer, aquest senyor diu això, el senyor Robinson, no? Jo trobo que hi ha molta gent d'aquesta que s'ho pot...
I ell no ho demana, ell.
No, clar, que s'ho pot costejar tranquil·lament. No? I si no, no té per què demanar-ho. Ja té els seus cercles.
Jo crec que són dos casos diferents. El d'en Pasqual Maragall és un, i el del Michael Robinson jo entenc, per lo que és, lo poc que he sentit, i el vaig sentir parlant amb ell a la conferència de premsa que va donar. És un exemple per donar suport a aquella gent que està esfonsada davant d'una malaltia com pot ser un càncer, no? I aquesta persona, que és un optimista il·lustrat i que, a més, sap comunicar molt bé, jo crec que està fent un bé social gratuït.
Que jo no el critico amb ell, o sigui...
No, he entès que no és una crítica, sinó que he entès que són dues maneres diferents de tractar un mateix problema. I jo considero que el Michael Robinson en aquests moments, sapiguent ell que està en una fase terminal, que no té solució, que no té curació, intentarà portar aquella tranquil·litat i aquella pau interior que necessiten els malalts que estan en la mateixa situació que ell, i que, en definitiva, l'únic que està fent aquesta persona és un acte d'amor social i de retornar a la societat que ell creu que li ha donat un benestar i una manera de viure que suposo que ell n'està molt content i és un privilegiat i sempre ho ha dit. I a mi com a futbolista no em va agradar mai, però a més ben jugat allà on te va jugar, però bé, com a persona i com a ser humà, jo crec que en aquests moments hem d'aplaudir el missatge que ell vol influir a la societat.
Sí, sí, si la meva intervenció era d'exemple, no per criticar-lo ell, sinó per dir, mira, aquest senyor té un d'allò, li costa molts diners i no demana res a ningú, o sigui...
Bueno, no seria just que aquest senyor, que n'ha guanyat molts, ara vingués a demanar calés que...
Pasqual Maragall n'ha guanyat menys.
Tots sabem, no, jo no ho sé el que han guanyat uns i altres, però tots tenim a la imatge col·lectiva de que el futbolista, la persona que ha triomfat en el món de l'esport i ha guanyat molts cèntims, en teoria n'haurien de tenir molts. Però tots coneixem experiències de gent que n'ha guanyat molts, però que com que la seva carrera passa en una etapa d'edat molt jove i després els hi queden molts anys per viure, la gran majoria dels que coneixem sabem que han tingut dificultats per arribar a la vellesa. I, evidentment, són gent que no tindrà una paga social, no havien cotitzat a Seguretat Social, per tant, no tenen jubilació. Per què? Bueno, perquè no tothom té aquella capacitat de planificar la seva economia a llarg termini. És a dir, jo entenc que quan tu tens 20 i pico d'anys i guanyes molts calés de cop i que pots comprar el que et doni la gana i més, i que no hi ha un aturador, s'acaben fent bestieses. Hi ha gent que acaba fent moltes bestieses. I, a més, com que la societat està plena de depredadors que se'ls hi acosten, que saben que allà hi ha un capital fàcil, doncs els desplomen. Per tant, bueno, són víctimes també de la societat.
Petit incís, no va contra tu, t'ho prometo.
He tornat a canviar el tema i no ens hem donat compte.
Petit incís, no va contra tu. Jubilació en té tothom. I no hem de... Sé que la teva forma de dir-ho no és per això, però vull dir, ara em refereixo a altra gent que li agrada enviar bulos. Vostè es quedarà sense paga de jubilació, vostè d'allò. Jubilació en té tothom, haiguis cotitzat o no la Seguretat Social. El que no tens és pla de pensions. I la jubilació, en funció de la teva cotització, serà d'una quantitat o d'una altra. Saps? Però vull dir... Sé que tu no ho deies...
No, és que ara entrarem en un debat que a mi m'és igual, vull dir, jo puc entrar en aquest debat i en un altre. És a dir, per exemple, tu dius, tothom tindrà jubilació, doncs no és veritat.
Jo crec que sí.
Perquè jo soc dels que vaig treballar amb empreses que no et donaven d'alta, i la meva vida laboral en aquests moments...
Així si tot tindrà jubilació.
No, clar, perquè des de que tinc la meva pròpia empresa sí que cotitzo obligadament, perquè, clar, per constituir una empresa em vaig haver de donar d'alta. La meva vida laboral es relega al mateix temps que la meva empresa té. Tot el que vaig fer anteriorment amb moltes empreses que vaig treballar no em van donar mai d'alta.
Bueno, però això constarà amb el monto.
No, perquè...
Amb el monto de la jubilació. Però una persona que hagi nascut a Granollers i en sa vida hagi treballat o hagi cotitzat o hagi declarat, a la que tingui 60 anys cobrarà jubilació.
No sé quin país vius tu, però...
Per edat té jubilació.
Per edat?
Sí, de 300 euros o minso, o sigui que no arriba ni per
pagar... Estic content avui, veus? Fa 40 minuts que no...
No.
Defineix jubilació, Miquel.
Una paga estatal.
Una paga estatal quan arribes a una edat, en aquest cas 65, i ara està en debat si 65 o 67.
Aquest
és el missatge que donen. Jo estic convençut de que això no pot passar, perquè Déu gràcies estem en una societat encara civilitzada i un país que abandoni els vells i veguis vells morint-se de gana pel carrer cremen el país amb els estadistes dintre.
Bueno, però això no vol dir que
saps?
Tinguis...
O sigui, jubilació més o menys en cobra tothom i així s'ha de ser per sempre.
Això no vol dir que tinguin jubilació. Això vol dir que tenen
assegurades
unes ajudes socials per sobreviure.
No, és que jo amb diferents...
Això no és jubilació.
No, jo amb diferents programes es parli d'això, sempre que toquem aquest tema, per mi és molt sèrio, jo hi ha tres coses que no són ni siquiera discutibles. l'atenció a la infància i l'educació, la medicina gratuïta per a tothom i l'atenció als vells. Aquestes coses han de ser garantides i, no, i si es discuteixen és per millorar-ho, no per... De, o sigui, aquestes coses no me ne hallo.
Tot això, o sigui, que dius tu...
És un dret natural...
Tot això que dius tu suposo que està inclòs en no sé quin article de nostra sacrosanta Constitució, no?
Bueno, també està garantit el dret a la vivenda.
No, no, i dic, a... bueno, va, però aquests tres també deuen estar dintre, dintre aquest...
No sé, jo no me l'he llegit mai.
Jo tampoc, però no, suposo no. que hi està, també està escrit. Per tant, però, teòricament està garantit.
Sí, però la meva intervenció no és d'aspecte legal, sinó moral. O sigui, gent que es dedica... Ja. A qüestionar que un vell es pugui quedar al mig del carrer sense menjar i sense sostre és un mal nascut. I així és de clar.
O sigui, el que jo crec que hi ha garantit, entre cometes, a la nostra societat és que la gent gran
ha d'estar atesa.
Té, té teòricament els mitjans públics que li garanteixen sobreviure.
Hauria de ser així.
No, penso que teòricament és així.
Tots sabem que no és així.
La seguretat social hi és, tu truques a la porta i t'atenen, no? Tens subsidis de menjar si el necessites, tens assistència social si el necessites teòricament, tal. A quin grau d'excel·lència està aquesta atenció? No la sabem.
Bueno, a Déu gràcies, jo soc sa i per anys ho estigui, però tinc entès, a vegades llegeixo el diari, no m'ho apunto i tal. La seguretat social t'atén Déu-n'hi-do, excel·lents treballadors els de la seguretat social, però hi ha malalties que dius, home, però és que això és una malaltia sèria i tal, i estan excloses de la...
Però fixeu-vos que esteu parlant d'un tema que està molt bé, però avui mateix sortia una notícia, si no ho recordo malament, de que la seguretat social és deficitària en aquests moments.
I què?
Estem a un...
Escolta, que ser-ho per força.
Sí. No, per força no.
Per força.
No, hi va haver-hi un moment que la seguretat social...
No,
hi va haver-hi una època que la seguretat social, quan es va dissenyar, estava pensada perquè els ingressos fossin molt més superiors a les despeses. El que passa que, a veure, si això no es va revisant i nosaltres ens anem envellint cada vegada més, perquè recorda que quan tu eres petit, morir-te amb 65 anys eres molt vell.
Era molt vell. Però no,
avui dia els de 65 encara anem a ballar.
Ja ho he sobrepassat.
I tant, no?
I vas a ballar.
I que per molts anys...
I ballo.
Per molts anys. Per tant, tu ets un frau per la societat. No, perquè havien calculat que tu palmaries ja fa 10 anys i encara estàs cobrant.
Això ho diu un ministre japonès. Ho va dir.
Bueno,
que la culpa de que la seguretat social fos deficitària és de la gent que no es moria a l'hora.
Jo crec que no és veritat.
Bueno, a veure, jo no vull que ningú es mori abans.
No, però ho va dir un ministre japonès. Ex-ministre.
A vegades les coses se'n tiren malament.
Jo crec que no és veritat. Jo voldria ser una mica més pragmàtic amb això. La seguretat social serà deficitària en el moment que els ingressos que té sobrepassin els gastos.
Ja ho són.
Per què ho són? Quins ingressos té la seguretat social? De què depèn l'ingrés de la seguretat social?
Dels cotitzants.
Depèn del sou dels cotitzants. No dels cotitzants, depèn del que cobra el cotitzant.
Sí, ja sé per on vas i estic super d'acord amb tu.
Llavors, clar, a la mesura que...
No cal que l'expliquis perquè ja ho sap.
Però els oients se'ls hi ha de dir. Perquè...
No, potser hi ha molts que també ho saben i millor que jo, però la idea és aquesta. O sigui, si el sou, amb el que tu pagues, no et pagues ni els gastos, perquè no pots, no guanyes per pagar-te el gasto que és social, i d'aquests sous cada vegada n'hi ha més, evidentment el sistema és deficitari.
Correcte.
Per no ser el que haurien de ser, rebaixar l'atenció social al nivell d'ingrés. Això no pot ser perquè, clar, el que ha tastat una poma sucosa no li donguis un pinyó o una esclava.
Bueno, els funcionaris et dirien que a més està passant això.
Bueno, no tornem a l'atenció de fa 20 anys. Com ho salvem, això?
Això són faves comptades que deien aquí dalt a l'Empordà. Tant n'hi ha, tant repartim. Clar, no podem repartir això? Més del que
no, hi ha. Hi ha una manera, estic de pujar els sous.
I la seguretat social hem d'administrar-la bé de manera que no sigui deficitària. Però, inclús, en el cas de que ho fos, aportació extraordinària de l'Estat, O sigui, el fet
però és que l'estat ets tu.
No, és que...
No, sí.
És el mateix.
Pues mira, jo no em dic Rodrigo Rato.
El mateix que està demanant, el mateix que està demanant que no se li, que no se li tregui, és incapaç de portar perquè diu, escolta, no, no val la pena. Ja m'ho quedo jo, ja no cal que t'ho donguin a tu perquè això es perdrà en un pont.
És el mateix.
Ja m'ho quedo jo a la faixa i si ho necessito ja ho tinc.
Què seria millor?
Aviam, jo naturalment no vaig de sant, pago el que em cobren. Clar. I si puc pagar 8, no pagaré 10. Amb això estem d'acord.
Però si pots demanar 12, demanaràs 12.
Clar. I si puc demanar 12, demanaré 12.
Sí, que es foti sí. Aquest d'aquí al costat, no. Que aquest, com que en té més, que el bon vin. Sí.
I una manera...
Sense assenyalar, sisplau.
No, és la realitat social.
I una manera d'arreglar això, i ara que s'ofengui qui s'hagi d'ofendre, és que l'administració tingui més credibilitat, tingui més sensació d'honradesa. Aquí, quan vivim en un món de pirates, que tothom agafa el que pot i a sobre hi presumeix,
mira,
doncs ens estan donant exemple i així anem.
Amb això tens tota la raó. O sigui, jo trobo que hi ha una falta brutal d'autoritat de l'administració. Si l'administració tingués autoritat, no es dirien mentides.
Jo crec que més que autoritat és una manca de respecte perquè no se l'han guanyat.
Exacte. Una manca de vergonya.
Autoritat per mi és una altra història.
No,
respecte,
no, no. Autoritat
respecte
moral.
És una altra.
Autoritat moral.
Sí.
No parlo d'autoritat.
No el poden tenir. No el poden tenir perquè no s'han guanyat el respecte del contribuent.
Vale, estem d'acord. I llavors no té autoritat moral. Autoritat pot tenir-la per enviar-te l'exèrcit a casa teva.
Sí,
no. Parlo d'autoritat.
És una altra autoritat.
Sí, parlo d'autoritat moral. Si l'administració tingués autoritat moral, diria les coses pel seu nom. I ara no es diuen les coses.
Hi ha països, Suècia, Finlàndia, Dinamarca, on això funciona. Nova Zelanda, per no passar fred.
No, està aquí al costat.
Això, no hi ha autoritat per dir les veritats.
És el que he dit abans, nosaltres tenim la sensació de viure en un niu, en un cau de pirates.
Sí, és la sensació que hi ha.
Acabarem bé avui, vull dir, podrem sortir al carrer i ningú us dirà res avui.
El 2000...
T'hem aixecat tota la societat.
Dona, de dalt a baix.
Qui va dir la veritat va ser Taro Aso, el 2013, ministre de Finances del Japó. Responsable de l'àrea econòmica, va demanar, diu textualment, pidió a los ancianos del país que se den prisa en morir para que de esta manera el Estado no tenga que pagar su atención médica.
Exministre.
Ja, exministre.
Personatge equànim.
Bueno, doncs ara també faria una reflexió. I parlo de l'autoritat moral... I
compte que sortirem d'aquí 5 minuts.
I de la catadura moral de segons qui ens dirigeix.
Aquest senyor tenia 72 anys.
Sí.
I ell no es moria.
Això ha passat al Japó i aquest senyor és exministre. Aquí, amb la mal cort, podem dir que passaria el mateix.
El què? Que algú digués això?
Que un ministre digués això i l'endemà fos exministre.
No tenen capacitat ni per dir-ho.
No, sí. Ara, dintre la disciplina de la societat japonesa, sabem quants més grans de 70 anys es van suïcidar per salvar el país?
S'hauria de fer un estudi demogràfic.
No se'n va suïcidar cap.
Són molt de suïcidats.
Va ser una ofensa, Que va ser una ofensa en un país on la tercera edat
és
molt ben cuidada.
És superrespectada.
I és un dels països més longeps del món.
Sí.
Més qualitat de vida, perquè la gent molts anys.
Sí.
Per això que aquí, aquesta no és la solució.
No.
La solució és apujar sous?
Sí.
Expliqui la teoria.
La solució és pagar-se els gastos. Que la gran majoria de la societat es pagui els seus gastos.
Doncs anem cap al model d'Estats Units.
El model dels Estats Units no, perquè aquests no hi ha una cobertura mínima.
No hi ha seguretat social. Ara ja
no hi ha una cobertura
mínima. Per això
cada
vegada anem a pagar-nos tot nosaltres.
Clar. Però és que ens ho paguem igual. T'ho paguis tu o ho pagui, com deia l'Estat. Ens ho paguem nosaltres.
L'estil dels Estats Units és molt individualista.
D'on surten els diners?
El que passa que la diferència entre Estats Units i nosaltres és que si tu, amb el lloc que has aportat la teva contribució, és molt menys del que tu necessites, per exemple, davant d'una malaltia de llarga durada, gastaràs molt més del que has pagat, això als Estats Units és impossible.
Clar.
És a dir, als Estats Units et diran, arribes aquí i a partir d'aquí tu has de pagar de la teva butxaca si en tens, si no, ja saps el que et diran, no?
No hi ha tractament, punt, no? Ja està.
Clar, vull dir, aquest model és un altre model.
Sí, el model de solidaritat millor o pitjor portat que hi ha a Europa, als Estats Units és impensable.
Jo escoltava ahir l'entrevista de Miquel Ribas i quan li van preguntar què passava amb els Estats Units, diu, és un gran país per anar a investigar, però és un mal país per viure, no?
Sí,
i precisament posava sobre la taula i el debat aquests elements d'una societat que no té res a veure amb la nostra. Si tens calés, vius molt bé, però si no tens calés, vius molt malament.
Sí, és així.
Cosa que aquí, amb calés o sense calés, tots vivim bastant malament.
És un país. Però,
com que és global...
És un país de guetos.
Correcte.
És un país de guetos, o sigui, que està muntat en guetos de capacitat autoeconòmica, es queden clavats allà. A la que pugen, agafen la casa, que sol ser transportable, en molts casos, i a la rulot, i la van al barri d'un altre gueto, d'un altre nivell, que tots són iguals, amb número de fills, amb model de cotxe, amb demany del jardí... Sí, sí, van pujant o van reculant. Depèn de la situació actual. Ara estan mentalitzats amb això.
Bueno, perquè saben que no poden esperar
és el que està muntat
gran
així.
Cosa de l'aparell de l'Estat. Ells són conscients de que pel que paguen ja tenen carreteres, tenen hospitals, tenen la primera assistència que deies tu abans,
sí.
I amb això ja es conformen. El dia que en vulguin més, és una societat lo suficient madura com per posar sobre la taula del Congrés o del Senat una proposta per millorar la seva situació social.
Que els Estats Units sigui una societat com a societat madura, discrepo. I he estat visquent allà,
Bueno,
deixa'm dir que és capaç de discutir per això.
I tant.
És capaç de discutir-ho.
Sí, però els seus nivells, la seva filosofia, la seva òptica de vida és diferent a la nostra.
Sí, sí, totalment, totalment. Ara poden discutir-ho, no?
Sí, sí, vull dir, és evident que des del punt de vista cultural i des del punt de vista ètnic són totalment diferents.
Abans parlàvem això de lideratges o la gràcia de Dios o tal. Aquesta conversa portada als Estats Units, la que hem tingut ara, que tots tres som comunistes, segons ells, i estigmatitzats, o sigui, ens assenyalen amb el...
Jo crec que als Estats Units no ens haguessin convidat mai.
Tampoc, que també és veritat, són molt més serios que tot això.
Només en un petit poble pluricultural es poden admetre.
Com deia en Groucho Marx, un club que m'admeti a mi com a soci, valenta merda club de casera.
Vostès estan estigmatitzant ara la societat nord-americana, eh?
No, estigmatitzant no.
No, i hem viscut i funciona així.
És diferent, és totalment diferent.
Ara, també és veritat que les veus divergentes, les divergentes en sèrio, són molt castigades i molt en sèrio.
Bueno...
Jo crec que Estats Units és un país que pots dir el que penses. Agradarà més, agradarà menys, però és un dels països que tu pots anar davant d'un micròfon i dir exactament el que et doni la gana.
Sí, però...
I hi haurà una part de la societat que et dirà ole, i una part de la societat que dirà què diu aquest ximplet, i l'altra part que ni se n'enterarà, igual que aquí. No canvia res.
No he viscut aquesta situació de tindre alguna cosa que dir als Estats Units mentre hi eren allà, però...
El que sí, potser són més educats.
No, que va.
No, és un estil diferent. És a dir, ja la gent viu... Miquel ho va explicar molt bé. La gent viu la seva realitat a casa seu i al barri, punto, i s'ha acabat. I tot el més els importa un bledo. La seva feina, el seu jardí, la seva història, la seva barbacoa, les seves amistats, i poco más. Poco más. És una societat armada, ja t'ho va dir ahir. Diu, tots van amb arma, vull dir... Una societat que ha de comprar una arma perquè no té prou seguretat, home, jo no hi viuria. Això està claríssim. És a dir, aquí, comparat ara amb els Estats Units, som uns privilegiats perquè ens podrem queixar molt, ens podrem queixar de moltes coses, però, coia, encara podem anar pel carrer amb una certa tranquil·litat. Si no vol dir que ara sortim, ens fotin un tret, però vull dir que... A veure si ens entenem, que no té res a veure el comportament d'aquesta societat amb la d'aquella.
Són individualistes totals.
Clar, vull dir...
I supercompetitius.
Pensa que allà la gent el que té al cap és triomfar ell.
Ell.
Triomfar ell. el lideratge del triomfador, la persona que no és capaç de...
I això ho vesteixen amb una frase molt maca que es diu el somni americà.
Correcte, no? The American Dream.
Però individual.
I fixa't que l'eslògan del que tenen ara de president és Make America Great Again. Sí. Vale? Sí. És a dir, tornar a fer Amèrica gran, perquè considera que Amèrica havia quedat relegada a formar part d'un context mundial global. Era Amèrica, però ja està.
Senyors, a pocs segons per arribar a les 10 del matí, ho deixem aquí. Comencem. Hem començat parlant de religió i acabem també, en certa manera, fent-ho.
Amén.
Els convidem a aquestes rutes, a aquests itineraris que comencen aquest dissabte per conèixer noves cultures dins la nostra des del punt de vista religiós. Bon dijous a tothom que ens ha escoltat i a tots tres, gràcies per ser aquí amb nosaltres.
A vosaltres.
Moltes gràcies.
Gràcies.
Thank you.